La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Agafeu un tallet de meló i una fulla de menta i teniu un aperitiu fantàstic. Tan fantàstic com anar al Mercat d'Hostafrancs a veure què s'hi cuina. Atenció, que l'Imma Puigcorbé passa pel Bocato di Cardinale. La Júlia Gamisans ens porta al restaurant Contracorrent a la Guia Virgínies. I avui anem a parlar a la Garrotxa de formatges. Comencem! I ara és el moment de marxar cap al Mercat d'Hostafrancs, perquè allà hi tenim en Quim, que té una parada de fruita i verdura que fa, bueno, és maquíssima, maquíssima. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu per aquí al Mercat d'Hostafrancs? Fa calor?
No, s'està fresquet, som un refugi climàtic a Hostafrancs.
Ah, mira, veus això? De tant en tant, els mercats, entre altres coses, a part de comprar-hi bé i de menjar-hi, si està bé, per tant, escolta'm, no hem de patir amb l'aire condicionat, eh?
I tant.
Escolta, tu tens una parada de fruita i verdura. No sé quina és la fruita o la verdura que ara, diguem-ne, té més requesta, perquè, clar, ara suposo que tomates, síndries i melons són les estrelles, no?
Tu has dit, tot el que és sucós és el que crida més, perquè et treu tant la set com la gana.
Mm-hmm.
Clar, també hauríem d'afegir-hi potser els préssecs.
El préssecs,
tota,
no?
Tota la fruita de pinyol està boníssima, hi ha molta varietat, que dona molt, molt, molt de joc. Hi ha molta varietat i tot està bo, tot és de temporada, és el temps de la fruita.
Clar, ara, per exemple, entre el préssec, diguem-ne aquest més vermell, de polpa blanca, o el préssec aquell groc més tipus, diguem-ne aquest préssec més dur, quin és el que la gent compra més?
El de vinya.
El de vinya, no?
A veure, hauríem de diferenciar préssec groc i préssec de vinya, però el groc, el que entenem per préssec d'estiu, és el que tira més, que les altres, varietats cosines, com la nectarina, com el paraguaià, com el préssec d'aigua.
Sí.
També tenim la platarina, que és una barreja entre nectarina i paraguaio. Les pròpies prunes, també, que n'hi ha igual de grosses que els préssecs, que gairebé. Tot està sucós, nutritiu i bo.
Ah, Déu-n'hi-do. Que clar, que a més a més, allò te'ls pots menjar tal qual, però també pots fer algunes receptes. No sé, per exemple, el préssec combina molt bé amb el formatge de cabra.
Sí, combinar sempre dolç i salat és una bona... És una bona opció i hi ha múltiples combinacions. Amb els clients sempre compartim i a vegades afegim idees bones perquè n'hi ha de més clàssiques, n'hi ha de més innovadores, però bàsicament és això, combinar gustos.
Exacte. Quina és la combinació, per exemple, que t'explota més els sentits, Quim?
Les figues amb formatge sec, mm-hmm, o el codony amb formatge sec, coses molt dolces amb molt salades, sempre fan explotar, no?, la salivera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, una cosa molt important amb tot això també és la manera de conservar la fruita i la verdura. Ara, diguem-ne que al temps tenim aquesta caloreta i també maduren les coses molt més ràpid. Tens algun secret d'aquells que ens puguis explicar?
Sí, hauríem de començar per difondre per què es madura tot més ràpid amb la calor, no? Hauríem de saber tots i a partir d'aquí tindreu en compte i anar practicant a casa de que tota la fruita, quan madura, naturalment desprèn un gas, que és l'etilè.
Exacte.
No tota la fruita desprèn la mateixa quantitat. Hi ha un rànquing en el que en el número 1 posaríem els plàtans. Els plàtans són els que desprenen més etilè. Juntament amb els plàtans, les pomes. Després ja anem baixant i les peres, kiwis... Hauríem de separar de la fruitera els plàtans i les pomes de la més fruita.
Exacte.
Perquè per proximitat fan que tot es maduri més ràpid. I a més temperatura, més etilè desprèn la fruita.
Clar, clar, clar. clar, hi ha una cosa que a vegades, per exemple, ens passa amb el tema, per exemple, del kiwi, no? que a vegades el comprem o verd, o, per exemple, el bocats, ara que també ja tenim el bocats d'aquí de casa nostra, encara que sigui, diguem-ne, una temporada molt més curteta, a vegades, ostres, vols menjar-te un kiwi, dius, com ho hem de fer? Allò d'agafar, per exemple, i d'embolicar en paper de diari, és mite o realitat, Quim?
No, està bé, perquè, com he citat, tota la fruita desprèn etilè. Normalment l'etilè es dissipa, però si tu emboliques una fruita, l'etilè queda dintre de l'embolcall. Si és una bossa de plàstic, millor que potser un diari. Encara que potser la millor opció seria les dues coses. Embolicar amb diari perquè conserva una mica l'escalfor, perquè en aquesta reacció química en la que es desprèn etilè també es desprèn una mica d'escalfor i el diari la conserva i accelera també la maduració. Però sí, a més, també ho emboliquem amb una bosseta de plàstic perquè l'etilè no es dissipi, es quedi dintre de la bossa, madurarà més ràpid. Com he dit abans, el que més desprèn són plàtans i pomes. Si tu fiques plàtans o pomes que tinguis verdets en una bossa, en aquesta mateixa bossa hi pots afegir el que t'interessi també que es maduri més ràpid. I pot ser qualsevol cosa, des d'un tomàquet a un alvocat, una xirimoia, qualsevol cosa.
Quim, i després d'aquesta masterclass sobre la conservació de la fruita i la verdura, m'agradaria que ens fessis una recepta de meló. Què ens faràs?
Doncs, simplement, tallar meló a daus, que estigui ja fresquet, si pot ser. Llavors, hi afegim una mica de llet vegetal, o qui no pateixi per les calories, una mica de nata líquida. Hi afegim també unes fulles de menta i llavors triturem tot això i per sobre hi afegim unes làmines de pernil per combinar el dolç i el salat. I això és una recepta fàcil i super gustosa per aquests dies.
Quina cremeta de meló. Saps què m'agrada afegir-hi, Quim, a mi, aquesta cremeta de meló? Un rajolí de Contró.
Sempre hi ha la personalització a gust del consumidor.
Fes la prova, que cap allà l'any 91, quan la fèiem al celler de Can Roca, hi posàvem un rajet de Contró i, escolta, hi queda de meravella.
Sí, també hi hauria qui afegiria algun rajolí de bon oli o de vinagre de Mòdena.
Exacte.
Que també hi combinaria donant-hi un toc.
I tant. Quim, del Mercat d'Hostafrancs, escolta, moltíssimes gràcies i passa un bon estiu.
Igualment.
Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a tots.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Doncs passa pel Bocato di Cardinale l'Imma Puigcorbé. Imma, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Torrada, formatge i cafè amb llet.
Suposo que formatge del Lledrer, no?
Sí, o de qualsevol artesà català.
Del mar?
Del mar, potser el peix que soc més de carn, per tant m'agraden els peixos que siguin com carn, per tant ens anem... per exemple, el rap m'agrada molt, o fins i tot he provat ara les garoines i també m'agraden molt. No els havia provat mai i tela.
I de la terra?
De la terra podrien dir les carns, els embotits, per exemple, m'agraden molt. Tot i que no en podem menjar molt, però m'agraden molt els embotits fets a casa.
Aquests que has penjat fa un meset cap allà de aquesta casa, eh?
Exacte. Aquests que he anat a veure avui i encara els hi falta una mica.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, segurament penso en hivern, penso en escudella, un caldo ben bo amb escudella, amb una pasta de galets.
Un vici culinari que puguis explicar.
Potser vaig a la infantesa galetes Maria amb mantega, però amb un dit de mantega.
Ostres, que bo. Escolta, quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Suposo que sóc molt tradicional, eh? I els que m'agraden molt a mi són els cullerots i tot de fusta.
un sabor o aroma de la teva infància?
Els brunyols de la iaia.
Que bo. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Segurament un bon filet, cuit, poc fet, tendre. Això no hi ha res que ho superi.
Un producte que no suportis?
M'agrada tot, Pep, és que tinc un problema, perquè m'agrada tot, tot, tot. Des de ben petita és que li prenia... La meva germana era una llepafils i menjava tot el que no es menjava ella.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba.
I la última, entrecot o tofu?
Home, per favor, em faràs ara enfadar, eh? Entrecot.
Imma Puigcorbé, un gran èxit per aquest llibre Vaques de l'editorial Cusitani, Històries d'una veterinària rural. Anem a veure vaques?
Anem-hi.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com. Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem. Amb aquesta sintonia, la Guia Virgínies ja la tenim a punt. Obrim una altra pàgina que avui ens porta la periodista gastronòmica, la Júlia Gamisans. Júlia, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta, què, estàs passant un bon estiu?
Sí, 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 una calor sufocant, però bé, molt bé.
Home, els profes, a l'estiu no us queixareu, eh? Ara ja... Amb el que treballem i no sé què... No, home, però us ho passeu bé, també l'estiu vosaltres.
Ara has obert un meló, que no saps ni per on l'has obert. Però sí, ens ho passem bé, és veritat, tenim vacances, però ens ho correm, eh? Ho suem, eh? Que aquells nens que la gent diu estic unes horetes sense ell, estan a les aules, que són maquíssims, els adorem, però...
Us ho mereixeu, us ho mereixeu, que, escolta'm, al cap i la fi, tots tenim a vacances, sigui l'estiu o sigui una altra temporada. Però, clar, és veritat que l'estiu, home, vosaltres sempre en feu i això no hi és, s'ha de dir. Escolta, va, anem a la feina. Cap on anem avui?
Avui no agafem cotxe. Bueno, no agafem cotxe si som de Barcelona, que jo no ho soc, i tu tampoc, Pep. Però els que sou de Barcelona, teniu sort. Avui us quedeu a casa i anem a un bar que hi ha música... que enamora, perquè allà dins els que cuinen estan enamorats.
A veure, avui anem... Oh, ja ho veig. El contracorrent.
Sí, exacte, anem al contracorrent. I qui el porta? El porta un italià que es diu Nicola Drago i l'Anna Pla. Anna Pla, com el seu nom indica, és bastant d'aquí, però els dos es van enamorar i van decidir portar una mica d'allò que és el que més sap fer cadascú. L'Anna Pla és sommelier, una gran sommelier, i el Nicola Drago és un cuiner amb bastanta traça.
I a més, clar, tu barreges aquí cultura gastronòmica italiana i cultura gastronòmica catalana, i en surt, què en surt d'aquí?
Et surt màgia directament, i és que el local té màgia per dins, però per fora seria com un paratge perquè dius, aquest restaurant sembla un restaurant típic de barri on aniries a fer-hi uns cacauets i una cervesa, perquè és el restaurant que podria ser, doncs, un restaurant qualsevol, no?, on anar a veure un partit de futbol.
El bar Pepe, per exemple, no?
Exemple. El bar...
O el bar Júlia.
El bar Júlia estaria molt bé, però no. Podria ser el bar Pepe, perquè té les típiques cadires d'alumini. Però quan hi entres... Entres en aquesta tendresa, no? Tots són mobles d'aquests que tenen una segona vida, persianes que ara són portes, cadires que ara són taules, i tot això ho han restaurat ells. O sigui, és al·lucinant, perquè no només són uns cuiners o uns restauradors, sinó que són uns manetes.
I a més, són de slow food.
Home, són de slow food, i ara potser ficaria la pota, perquè no sé ben bé on tenen l'hort, però tenen un hort per als voltants de Barcelona i crec que el tenen a prop dels búnquers. No m'ho facis dir perquè no ho tinc del tot clar.
Doncs va, escolta'm, què hi menjarem aquí al Contracorrent Cinema?
i menjarem les tapes que t'imagines fer en un bar, però amb un gir personal. Per exemple, tens una ensaladilla russa, però no té el típic d'una ensaladilla russa, té un pollastre a l'as.
Home, hosti, tu. Home, és que, a veure, el pollastre a l'as, d'on per fer allò, per combinar amb una bona ensaladilla russa? Això és platònic ja, no?
No, no, no. Les tapes aquí són tapes moderades, o sigui, no són tapes per omplir-te'n, has de provar unes quantes, que això és molt bo perquè amb cadascuna que vas provant al·lucines una mica més, no? Tens una combinació de barat amb magrana, també pots provar una tapa de musclos, uns musclos fets amb alfàbrega o una fiori di zucca. Tens una mica de totes aquestes reminiscències de la Itàlia del Sud, la Itàlia del Sud, que per mi és la que cuina millor, ho sento, Itàlia del Nord, però la Itàlia del Sud és aquesta Itàlia on tots els fruits són més madurs perquè els hi toca més el sol.
Júlia, ja veig la colla d'italians del centre al nord vinguin cap aquí davant de Catalunya Ràdio buscant-te. Jo menjo bé a tots els llocs d'Itàlia, visca la cuina italiana del nord, del sud, de l'est i de l'oest.
No, 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 res a dir, però jo és que la cuina del sud m'agrada més perquè la massa és més fina, jo sóc d'aquestes que són de massa fina i a mi la massa fina de les pizzas i de les focatxes i de tot això, doncs em crida més.
Ui, ui, això un dia en parlarem, això de les pizzas. Escolta, jo suposo també que aquí hi ha d'haver-hi, ja que hi ha, diguem-ne, allò, platets de la cuina italiana, aquestes picades ullet, a les postres també deu ser una cosa semblant.
Home, a les postres, com us he dit, són del sud i en el sud que ja si no és un bon canolo sicilià, no? Doncs aquí hi ha un canolo, però hi ha un canolo que crec que a vegades el fan sicilià i a vegades innoven i t'hi posen una mica de poma, depèn de què, i no pot faltar un bon tiramisú, no? Vull dir, què més italià que ens arribi aquí que un tiramisú?
Doncs escolta, entra a la Guia Virgínies del restaurant Contracorrent de Barcelona amb en Nicola Drago i la Anna Pla. Moltíssimes gràcies, Júlia.
Ens veiem.
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui toca a la Garrotxa. Avui toca a la Terra Aspra i de Malapetja per parlar d'un dels productes que els últims 40 anys sembla que ha tingut una pujada d'aquelles espectaculars. Si parléssim de la borsa, segurament doncs, algú podria pensar que parlem de companyies com Tesla o com Nvidia, però avui volem parlar d'una cosa molt més terrenal. Volem parlar d'un d'aquells productes que quan arribem a la taula i veiem que hi ha diversitat, aquí és on veiem que alguna cosa d'un territori com és Catalunya ha canviat tant. I és que avui volem parlar precisament de formatges, de com ha canviat el món del formatge artesà en una comarca com a la Garrotxa. I per fer-ho, doncs, avui tenim l'Oriol Rizo, de la Xiquella, la Paula Fonollà, de la formatgeria Xauxa, en Marc August Muntanya, del Pastor de Ridaura, i en Jordi i l'Oriol Domènech, de Mas Claverol. Què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Estupenda.
Bona tarda.
Està bé aquest estiu, no? La gent menja formatge a l'estiu o què?
Una mica menys, sembla. Però bueno, vam fent.
Voleu dir que menja poc formatge a l'estiu? Però si és quan va millor, no? L'estiu, és a dir, el pa amb tomata, el formatge, les torrades, el porró de vi.
Doncs clar, menjar formatges a l'estiu, no sé, tu menjaries a l'estiu si fa molta calor, menges gelats, no? Però molts formatges greixosos no ve molt de gust.
Què dius ara? No, home, però jo a l'estiu em foto el cap i pota, a l'estiu... Mira, fa molt poquet, hi ha un restaurant que cada dimecres, sigui el dia que sigui, sigui el mes que sigui, fan uns collir carandolla i el restaurant està ple. Tu el teniu molt a prop d'aquí, aquí a les Planes d'Hostoles. Vull dir que...
Bueno, hauríem d'intentar de mirar de canviar això, no? Que es consumeix més formatge a l'estiu, que cada cop fem més tipus de formatges, les tecnologies són més d'altres països i a França ve menys formatge per postres tot l'any. Jo tinc familiars a França i ho fan. Llavors hauríem de mirar entre tots canviar-ho, que jo crec que ja està canviant una mica.
Això és una miqueta com això que ara s'ha posat molt de moda, sobretot a les ciutats, no? Això del ramen. Tu ara vas a Barcelona al mes d'agost i hi ha molta gent que està menjant ramen. I, en canvi, aquí a la Garrotxa, com deia, hi ha pocs restaurants que facin escollir carrandolla al mes d'agost, no?
Home, jo crec que molt pocs, si no cap. I pel tema del formatge probablement acompanyarà sempre millor
al vespre, que si fa més fresca que al migdia amb tota la calorada.
Escolteu, cada un de vosaltres té una història i jo crec que són històries molt diferents cadascuna de vosaltres. Em feu 5 cèntims de cada un. Oriol, tu no eres formatger.
No, no, jo no era formatger. Jo m'hi vaig posar fa 10 anys, que vaig venir aquí a la Garrotxa i ens hi vam posar a fer formatge.
Però què eres tu? De quin món venies?
Bueno, jo vinc del món de l'alimentació, però més d'un perfil tècnic. Em dedicava més a assessorar indústria alimentària.
I alguna cosa va remoure el teu cor que vas dir, jo me'n vaig a la Garrotxa a fer formatge?
Sí, bàsicament avorriment.
Avorriment?
Sí, m'estava avorrint i vaig dir, pues fora. I cap a fer formatges, sí, sí.
Marc, jo crec que tu potser és el que ho tenies més clar, no?, de vosaltres.
Jo ho tenia clar des de que era molt petit. El que passa és que bueno, vaig trigar uns anys a poder-ho fer, però des de que era molt petit jo tenia clar que... Bueno, jo de fet no volia fer formatge, jo volia ser pastor. Llavors el fer formatge va venir una mica més tard, una mica a remolc de l'ofici, com a una eina per poder guanyar-me la vida, no? Per poder fer de pastor, doncs faig formatge, però va venir així secundàriament, diguem.
De fet, a veure si és veritat, però a mi m'han explicat que tu vas ser el primer alumne de l'Escola de Pastors del País Basc que no eres basc.
No et sabria dir si el primer, perquè crec que tenien un conveni amb algun país de Sud-amèrica, però dels primers segur, sí, sí. De fet, em va costar entrar-hi perquè no era basc i llavors era, en aquell moment era una mica difícil.
I les classes que eren, en basc o com eren?
No, les classes eren en castellà.
En castellà?
En castellà,
així,
sí, sí, sí.
Així encara, no?
Però a mi em van enviar de pràctiques a un caserío, un baserri, on es parlava només euskera, i només parlaven en castellà quan parlaven amb mi. I llavors, una mica per força, jo vaig aprendre a fer formatge, però també vaig aprendre a més o menys entendre el basc per necessitat, perquè, clar, per viure.
Escolta, em veig que heu portat formatge, però no has portat l'acordió diatònic
aquell
que tens.
Avui no. El proper dia, sí.
El proper dia. Paula, quina és la teva història al món del formatge?
Doncs mira, casualment, aquí tenim dues, els orígens, que és Mascleparol. Vull dir, jo feia investigació en el món de biologia, però estava farta d'aquest món així tan enlairat i tenia ganes d'anar a viure al món rural i casualment la persona que ens portava els formatges al grup de consum, que jo estava aleshores, que ja és el 2008, doncs era l'Emili, el pare d'aquí...
De l'Oriol i en Jordi.
I mira, i en aquell moment, doncs, històries vàries, que ara no explicaré que és molt llarg, vam acordar que jo pues, m'instal·lés allà i que m'ensenyés i vaig començar allà.
Déu-n'hi-do.
I d'allà, pues, altres recorreguts, però allà el quilòmetre zero és allà.
Oriol, Jordi, vosaltres, el vostre pare, va ser, podríem dir, un pioner del formatge també, no?
Sí, nosaltres ja vam néixer directament allà, o sigui, vam viure del món del formatge i dels làctics, vam estar sí que un impàs quan vam començar a estudiar, que els dos vam anar a fer manteniment industrial, o sigui, res a veure, i en aquell moment el nostre pare ja va dir que ho deixava i van dir, doncs mira, decidim tornar-hi a apostar, perquè com que ja havíem estat tot des de la infància, que havíem mamat, tastat, jugat, après, treballat, doncs vam semi-avorrir-ho, però llavors vam tornar a recuperar fa cosa de 10 o 12 anys.
Clar, quan un comença des de zero, no té cap referent per lo bo i per lo dolent, no? Vosaltres, al vostre cas, clar, el vostre pare ja tenia una història, ja parlàvem en aquella època dels productes ecològics i tot això, no? I clar, mantenir una cosa que ha fet el vostre pare també és un repte, no?
Un repte complicat, però també és, bueno, agrada i pel tema de sentiments. Nosaltres vam començar els nostres pares l'any 80-82, més o menys. Clar, són 40 anys d'història, per lo bo i lo dolent, que també hi ha coses dolentes, però tot, al final tot és un aprenentatge, tot és un estudi, i a dia d'avui encara també vas aprenent, o sigui que no acabes mai d'assolir l'objectiu que vols, sinó que sempre es aprenent cada any.
A 80-82, jo ara vaig tirant una miqueta enrere, i aquella època em sembla que precisament va ser quan va néixer una associació que fa molt poquet ha fet 40 anys, que és a Crefa, no, Oriol?
Sí, sí senyor.
Què és a Crefa?
La CREF és l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà.
Clar.
I aglutina una vuitantena de formatgers d'arreu del territori. I sí, sí, es va fundar ara fa poc més de 40 anys.
Déu-n'hi-do, clar, jo sempre quan parlo de formatges faig una referència cap allà al mitjans dels 90, si no recordo malament, l'Enric Canú, que és un dels grans, diguem-ne, persones que hi entén de formatge a casa nostra, va escriure un llibre que es deia Espanya i el País de los 100 Quesos, no? Principis dels 90, per allà, i jo sempre explico, dic, home, si ara haguéssim de fer un llibre, podríem fer un llibre que es digués Catalunya i el País dels 400 formatges, no? Com ha evolucionat en aquests 40 anys, 30-40 anys, el món del formatge a Catalunya i aquí a la Garrotxa també?
Sí, jo crec que és un tema de, bueno, que hi ha acompanyat amb molta gent que vol sortir de la ciutat, que busca també una altra manera de viure, i amb molta formació i amb relleu generacional. Bueno, s'ha sumat com tot, no? Gent que vol continuar una mica a Oriol,
I en Jordi.
I en Jordi. Doncs que tenen els seus orígens, que el seu pare ja ho feia, no? Gent que vol sortir de la ciutat i es vol instal·lar al camp, i és una més de les propostes que pot agafar, i acompanyat amb que hi ha hagut molta formació, que ha començat bastant la formació en formatgeria, que abans no hi era. Llavors hi ha aquest acompanyament més tècnic i científic al costat, que et fa una mica... saber una mica per on vas, no? Que no vas una mica cegues.
Clar, és curiós perquè al cap i la fi fer formatge no deixa de ser cuinar, no? Cuines amb llevats, cuines amb fongs, cuines amb llets diferents, però no deixa de ser una llet que la transformes, no? Clar, per exemple, vosaltres, Oriol i Jordi, vosaltres, per una banda, el vostre pare ja tenia, diguem-ne, una tipologia de formatge allà, però... del vostre pare, vosaltres, quina evolució heu tingut de formatges? Perquè en feu un fotimer.
Bueno, primer el nostre pare feia vaca, no? Ara nosaltres fem vaca, cabra i ovella, i de tipologies només feia un formatge madurat de vaca o semicurat de coagulació enzimàtica. Llavors nosaltres hem intentat evolucionar una mica, ell feia també iogurts, llet fermentada, i nosaltres hem evolucionat i havíem de triar entre bestiar o mirar de fer més productes. Llavors, nosaltres vam triar fer més productes perquè ens movíem al món de la formatgeria i fèiem cursos i això, i també ens agradava provar coses noves i formatges diferents, i és el que dèiem, ara a Catalunya hi ha molts grans formatgers que fan formatges que a França els agradaria fer-los també, no? I vam intentar fer coses diferents, començant per quallades làctiques, alguna mixta, vam fer formatge tipus brí, tipus de postres, flams i totes aquestes coses que mon pare no feia, suïssos també, de maduixa, llimona, i fer moltes coses diferents, no? I ens hem anat quedant... Sí que va haver un punt que en fèiem masses i hem anat traient per fer el que ens agrada més a nosaltres i als clients també, no? Però sí que n'hem fet moltes més.
Aquí, de quatre formatgeries, la Xiquella, Xauxa, Mas Claverol i Marc Augusto, el pastor de Ridaura, tu ets l'únic que, diguem-ne, que a França series el fermier, no?
Exacte, sí, el formatge de pastor, de fet.
Exacte. Què és el formatge de pastor?
Bueno, fer formatge de pastor és el que diu el nom, que és tenir el bestiar propi, i en el nostre cas bestiar que pastura, és a dir, bestiar que cuida el territori, que gestiona el paisatge, totes aquestes coses que diem tan sovint i que són paraules molt boniques, doncs nosaltres ho portem a la pràctica, i llavors nosaltres d'aquest bestiar en fem el formatge, diguéssim. Nosaltres també ho fan, però ho fan indirectament, diguéssim, és una mica el mateix, però nosaltres tenim tot el procés a casa, ho controlem tot. És molt complicat, perquè clar, són dos oficis en una mateixa casa i és molt difícil.
Clar, hi ha una gran diferència, a part, diguem-ne, de tenir els animals, jo sempre dic el mateix, i ara vosaltres dieu el que d'allò, però, clar, tu tens 365 dies les cabres allà que els has de munyir, que els hi has de donar menjar, i que al final del dia tens una llet que dius, bueno, i de què em faig això, no?
Clar, jo tinc un horari que és cada dia, tot el dia, o sigui, diguem allò de sol a sol, mig en broma, però és cert, vull dir, jo tinc 365 dies a l'any de feina, dissabtes, diumenges, però també el dia de Nadal, el dia de Reis, o el dia que tens algun problema, o que tens una malaltia, o el que sigui. No és només com els autònoms, que no poden estar de baixa, sinó que no només no pots estar de baixa, sinó que tens vides, tens bestiar, que depèn de tu. I llavors, clar, i tens el bestiar i tens la llet que l'has de treballar, també, no? I bueno, és el que fa que sigui encara una mica més difícil.
Com és un dia a dia teu, Marc?
Llarg. Depèn. A l'hivern és més curt, a l'estiu és més llarg. I és sobretot gira tot al voltant del bestiar, de les cabres i les ovelles, i és començar al matí a primera hora a posar-los a menjar, a munyir, després engegar-los, treure-les a pasturar i fer el formatge, si toca fer formatge aquell dia o no, perquè no en fem cada dia, i a la tarda doncs, tornar el bestiar cap a casa, tornar-los a conduir, és a dir, tornar a posar a menjar i tancar-los quan es fa de nit. Ho he resumit molt, perquè ens et clara.
Clar, quantes cabres tens?
Ara tinc 70 cabres.
Déu-n'hi-do. I es munyen totes?
Pràcticament totes, sí.
Aquest any m'han explicat que tu vas, diguem-ne, començar a poder fer formatge fa molt poques setmanes, no? Perquè va netar la paridera al pastor de Ridaura, no?
Bueno, el problema de tenir bestiar és que estàs una mica a la intempèrie amb el clima i amb totes aquestes coses, i aquest any doncs, les cabres no van quedar prenyades quan havien de quedar-hi. Segurament té a veure la sequera que van patir tan dura, i com que no van quedar prenyades, les van poder fer quedar prenyades una mica més tard, però aquesta mica més tard eren 2 mesos més tard i tot el cicle, tot plegat, ha anat una mica més tard i, per tant, a l'època que normalment teníem formatge al mercat, que és la primavera, no en teníem. I llavors, bueno, doncs, també has de fer aquesta pedagogia d'explicar-ho als clients, d'explicar-ho a la gent, que és un producte de temporada, que és estacional i tot això. I, bueno, doncs aquí estem. Ara a l'estiu ja estem produint i ja estem a tope.
Home, jo suposo, i que parli qui vulgui, és a dir, hi ha una cosa que és molt important amb els animals, que també, que és la raça, no? Vull dir que tu tries una raça determinada de cabra, però no sé quina tens, però i per què has triat aquesta?
Bueno, jo en el meu cas he triat les cabres Sanen, perquè és una cabra que fa un tipus de llet que a mi m'interessa pel formatge que faig. És a dir, fan una llet molt fluixa, fan una llet molt suau, i pel formatge que jo volia, pel gust que jo buscava, i va molt bé, però això deu ser el mateix amb tot, amb les vaques, amb les ovelles, amb tot plegat. Jo crec que cada animal és un món. I també el que mengen, clar.
Clar. Per exemple, vosaltres dos, Paula i Oriol, vosaltres, el fet, diguem-ne, de no tenir animals, com ho feu per tenir la llet que us interessa?
Doncs buscant a qui vols recolzar, no? També una mica, vull dir que hi ha diferents tipus de projectes i tu vols fer un formatge, llavors... jo sempre explico que no faig el formatge que jo vull, sinó que amb la llet que hem aconseguit, que al final nosaltres teníem molt clar que volíem que fos una llet ecològica i que intentessin que hi haguessin races més autòctones, no tan productives sinó amb més qualitat, doncs a partir de la llet que obtens decideixes quins formatges fas, perquè si no és donar-te de cops contra la paret i al final és anar amb pues seguir el curs natural, no tens una llet amb una proteïna, amb un greix determinat, i en funció d'això, i que mengen X, que bueno, doncs tot això et determina quin formatge pots fer.
Clar.
Oriol?
Clar, Oriol, tu, per exemple, hi ha un formatge que no el pots fer si no tens llet de vaques que pasturen.
Sí. Bueno, més que de vaques que pasturen, de vaques que no mengen determinats tipus d'alimentació com ensitjats. Sí, perquè són formatges de llarga maduració i, bueno, aquestes serien les llets ideals, però no sempre les tenim tan a l'abast com voldríem. I llavors sí que jo treballo amb un productor que està una mica lluny d'aquí, però que faig un tipus de formatge amb aquesta llet, perquè és una llet que és una llet fantàstica, però, bueno, és de difícil accés. I llavors els altres formatges sí que utilitzo una llet d'ovella que ve del Pallars i una llet de vaca que és d'aquí, de la vall.
Clar, jo em suposo que per lo bo i pel dolent, en Marc que té les seves cabres i que té la seva llet, doncs, bueno, lo bo és que sempre tens llet, perquè tens la llet de les seves cabres, lo fotut és que sempre la tens i n'has d'elaborar, i vosaltres podeu triar una miqueta, no? Però també és veritat que a vegades, no?, els vostres, diguem-ne, pastors us poden dir, escolta, mira, les vaques ara no donen tanta llet, amb la calor te'n portaré menys, no? O no sé, les cabres, no sé com ho feu vosaltres. Jordi,
sí, nosaltres des de... També, ell ja ho ha treballat molt, intenta fer tot el cercle des que vam començar. Llavors sí que quan va haver un moment, un impàs, que vam haver de fer un obrador separat del que era mascle prol, si en aquell moment si haguéssim, bé, no haguéssim set bessons, si haguéssim set tres, que era la felicitat que teníem, doncs mira, en aquell moment podria ser que haguéssim pogut seguir amb el bestiar, però és que, la meva pregunta per en Marc és si fa tot el que fa, llavors... Et falten hores per repartir. Clar, s'ha de fer tot el cercle. Llavors, falten mans, al final falten mans. Per això nosaltres vam decidir apostar en aquell moment, com que ja estàvem immersos en la formatgeria, doncs buscar algun ramader que ja controles el bestiar, sapigués, com deia la Paula, no? On pasturen, el tipus de llet, la rasta del bestiar, i en aquell moment, en aquest impàs, doncs, sí, com que sabem que ja hem tingut bestiar, sabem que tampoc és com una xeta, cobres i necessites la llet quan la vols. Llavors tu fas el contracte amb ells, parles amb ells i tens uns litres determinats durant tota la setmana.
Escolteu, hi ha una cosa... Paula, digues.
Bueno, res, que jo volia remarcar que tot i així, tot i que, o sigui, no tens el bestiar i no té res a veure, sí que és important que hi hagi un compromís clar amb la persona amb qui t'està fent la llet. Llavors, que no s'hi va al dir, bueno, doncs avui et compro i demà no, sinó que tu intentar establir aquest compromís perquè aquesta persona bueno, ho ha establert una relació i si tu no vas a comprar-li, doncs què fa amb aquesta llet, no? I aleshores també és interessant doncs que hi hagi un vincle de coneixement i de confiança amb la persona amb la qui tu li estàs comprant la llet, que al final és la teva matèria prima, i doncs que hi hagi un cuidado en aquest aspecte.
Clar, hi ha una cosa que jo sempre que passo, vaig donar alguna volta per França i penso molt, no, amb això, i és que tu, per exemple, te'n vas en una determinada zona a França i trobaràs 50 formatgeries que elaboren el mateix formatge, no? En canvi, nosaltres, el model nostre és que cada formatgeria fa 3, 4, 5, 6, 10 tipus de formatge diferent, que això també et comporta, diguem-ne, coses diferents. Per exemple, no és el mateix només fer formatges de tipologia fresc, que vol dir que els fas avui i que els avens demà o demà passat, però clar, també es fan malbé, diguem-ne, abans, és a dir, la seva, entre cometes, caducitat és molt més curta. Estic pensant, per exemple, d'un mató, que sí que podríem dir que té una certa caducitat. Fer formatges, diguem-ne, que poden embullir, formatges de guarda, que poden tenir 6 mesos, poden tenir un any o poden tenir 2 anys, no? També, diguem-ne, en certa manera, això us va bé, Oriol.
Sí.
Són models, o sigui, ens va bé o no ens va bé. Jo, per exemple, soc plena defensora de no fer molts tipus de formatge.
Tu quants en fas, ara?
Jo en faig un i mig.
Ja m'expliqueu això? Què vol dir un i mig?
Vol dir que en faig un durant tot l'any, sí, i l'altre és estacional, perquè és una pasta tova, i les pastes toves a l'estiu és impossible fer-les per un tema de relació greix-proteïna, i vam decidir doncs deixar de fer-ne i retomar a la tardor, que és quan realment la llet és idònia per poder fer pastes toves. Doncs jo he passat per moltes etapes, que feia d'alguns a quina formatgeria hi he estat, que hem fet molts tipus de formatges. Ara, crec que fer-ne molts doncs implica una gran complexitat, tant de coneixement com d'espais, com de condicions, de paràmetres que has de complir, i que és molt difícil si ets tu i tens una formatgeria petita, no? Llavors... són models diferents.
Clar, el que fas tot l'any és el blau.
Sí.
Escolta, i aquell que feies amb fulles tan bonic i d'allò, què li ha passat amb aquell? Perquè era molt bo.
Era molt bo, sí. Ha passat doncs que ens anem acomodant i que anar a buscar les fulles, netejar-les, embolicar cada formatge amb les fulles i així. Doncs bueno, vam decidir que ja l'hem fet i que igual la tornarem a fer, però que de moment el deixàvem de fer.
Marc, tu quants en fas de formatges?
Bé, jo també estic al club dels petits, perquè jo en faig un
i mig, no?
I mig, podríem dir, perquè faig algunes variables d'aquest formatge. És a dir, jo faig un formatge bàsic, que és un formatge semicurat amb quallada enzimàtica amb herbacol, i és un formatge que va de poc madurat a molt madurat, depèn de quan el puc vendre, una mica això que dèiem del temps, no? Perquè l'estar sol doncs és complicat, i per això faig aquest formatge, de fet, perquè l'estar sol... he de buscar un formatge que s'adapti a la llet que tinc i un formatge que em permeti a mi tenir una mica de marge, que no hagi de córrer a vendre'l, perquè potser aquell dia ha passat algun valor bestiar o no tinc més hores aquell dia i no el puc repartir. Llavors necessito un producte que aguanti i que el pugui vendre en un mes o que el pugui vendre en 15 mesos.
I aquest que fas de variants, quin és aquest?
Llavors agafo el mateix formatge i li faig un parell o tres de variants. Doncs, per exemple, a la tardor, que la llet és més grassa, fem un formatge amb bolets de temporada... també fem un formatge fumat a l'estil del País Basc, com una mena d'Idiazabal a la catalana, per dir-ho així.
De cabra, no?
De cabra, clar. Sí. Pecat mortal pels bascos, però jo ho faig. I algun altre variant així, amb algun condiment, amb alguna cosa, però coses molt puntuals.
Clar, també s'ha de pensar que, per exemple, si fas formatges de quallada làctica, no?, que són aquests tipus, diguem-ne, perquè ens entengui tothom, de brins, camembergs, o etcètera, així, és a dir, aquests formatges més tubets, el que deies tu, Jordi, diu, fa un momentet deies a Mar, clar, jo li preguntaria a Marc com s'ho fa per estar tot sol. És a dir, si fas formatges de llarga maduració, tens més, diguem-ne, tranquil·litat, però si fas formatges d'aquests de quallada làctica, que els has de fer en un o dos dies gairebé, que els has d'anar a donar les voltes, i a més després, que els has d'anar a vendre ràpid, perquè si no després la gent clar, diguem-ne, no és que es faci malbé, sinó que la seva maduració és molt més ràpida que un formatge de 6 mesos o un any, no?
Al final, el que fas també, t'adaptes una mica, fas els equilibris amb el teu espai, eh? Acabes fent una... t'acabes adaptant a l'espai, allò que tens, i amb els anys aprens a combinar-ho tot. Nosaltres fem 7 tipus de formatges, és veritat, però, per exemple, dos d'ells, que és el d'ovella, jo l'ovella la treballo perquè és una cosa que em fa molta il·lusió, però jo treballo llet d'ovella un cop al mes. Faig 500 litros, vull dir que faig una tanda de curat i una pasta tova, però la faig un cop al mes, i potser no tots els mesos. I de vaca tenim els per dir-ho d'alguna manera, el més comercial, que és el que em surt millor i més ràpid, i el venc més ràpid, i el més complex, que és el curat de llarga maduració, que tampoc em fas tant. I al final acabes adaptant el teu espai a tot això, no? Acabes organitzant-te perquè tot això funcioni.
I vosaltres què? Com us ho feu? Perquè vosaltres sí que em feu... Potser sou els que em feu més d'aquí.
Sí, la veritat que, com deia la Paula, és complicat, eh? Perquè també ens trobem molts clients que fem un formatge tipus brí de vaca i, ostres, si el féssiu amb cabra, tal i qual, tu fas proves, agrada, el treus a fires... Bueno, la gent acaba volent allò i no dius mai que no. Sí que és complicat perquè hi ha formatges, com deia la Paula, que a l'estiu costa més fer-los. Jo tinc fitxes de tècniques d'estiu i d'hivern, les he hagut de modificar totes, perquè fem formatge en el mes de gener i el tipus de llet que t'arriba no és el mateix fer-lo a l'agost, està claríssim, temes de pH, temperatures, l'acidesa baixa molt, puja molt més ràpid, el pH baixa molt més. Temps no tenen res a veure, tant hivern com primavera com estiu, llavors has de modificar moltes fitxes, els temes dels ferments, no tires els mateixos grams, etc. No? Llavors és molt complicat controlar tot això, és molt difícil. Llavors ara sí que estem intentant fer una mica neteja dels productes que fem, treure'n alguns, perquè clar, al fi al cap estic jo sol al formatger, bueno, som 4, però qui fa el producte sóc jo amb un ajudant, no? I llavors, clar, costa molt controlar-ho tot.
Escolteu, i una pregunta, i ara pensem en la clientela, no? Sigui el client final o sigui, diguem-ne, els restaurants, els bars i això. Valoren l'artesania formatgera? Com veieu, diguem-ne, aquest present que estem vivint avui en dia? Perquè ara parlàvem amb això, no? Fa 40 anys es va parir a Crefa, no? Han anat sortint a formatgeries fins a arribar, diguem-ne, a un nivell que des d'un punt de vista de números a Catalunya i aquí a la Garrotxa és molt bo, però com és el dia a dia vostre? Com ho veieu, això?
Aquest és un gran debat, eh? Suposo que tots estarem d'acord si diem que en els últims anys ha pujat el consum del tema artesà i hi ha més interès i hi ha més compromís. De tota manera, jo crec que encara falta una mica de tirada per part de les botigues amb aquests productes nostres, no? Encara es valora molt més el producte de fora que el d'aquí. Probablement, moltes vegades justificadament, eh? Però penso que encara falta que es coneguin en el món, i sobretot en el públic final, perquè són els que acaben anant a la botiga perquè ho han de demanar.
I el que sí que penso és que nosaltres també tenim la sort d'estar en una zona, en una comarca, que ens estimem molt el producte propi, no? Que això, altres llocs de Catalunya o altres llocs, és més difícil o és una batalla més dura. I aquí, bueno, tenim una doble sort. Jo sempre dic el mateix, però jo, almenys amb la meva experiència personal, que és que la gent de la comarca valora molt lo propi. Jo tinc molts clients que són de la comarca i volen el meu formatge, gairebé et diria, perquè està fet aquí. Però és que llavors la gent de fora de la comarca també valora molt lo de la comarca. Llavors venen els de fora a buscar lo nostre i els de casa volem lo de casa. I llavors, clar, és una doble victòria, no?, per nosaltres, perquè vens els d'aquí, els d'allà i no tens mai cap problema en això. Evidentment que falta molta feina per fer de pedagogia, però jo crec que comparativament amb altres llocs, aquí estem bastant bé.
Paula.
Jo crec que restauració cada cop l'està valorant més. Crec que és una, per una banda hi ha el que és restauració, per l'altra banda consumidores finals que vagin a comprar directe a la botiga. En restauració jo, en el nostre cas, per exemple, quasi bé tot se'n va, o molt, o gran part, se'n va a restauració. I jo crec que una mica ara, o sigui, el meu punt de vista és com diferent una mica amb el de Marc. Igual també depèn de si ets d'aquí de sempre o no, però per exemple a nosaltres ens passa el contrari, que ho valora més gent, a vegades, o sigui que hi ha més gent de fora de la comarca que coneix el nostre formatge, que l'ha provat i que el compra el dia a dia, que no més gent de, que gent d'aquí de la comarca que ens el consumeixi. I també crec que és un tema de a nivell, en molts casos, econòmic, no? Vull dir que la gent va al supermercat, és la realitat, i llavors que va més enllà ja no tant de valoració del formatge artesà, sinó que de quin tipus de consum alimentari fa la gent, i aleshores això és una part més, no?, que absorbeix, que és el formatge, on el compren als supermercats, i als supermercats no estan els nostres formatges, i crec que respon més al tipus de consum que no que valorin o no el nostre formatge artesà.
Clar, ara comença, no? Per això, diguem-ne, algunes, diguem-ne, botigues d'alguns supermercats a creure amb el producte de la terra, i això comencen a fer, diguem-ne, evidentment tindran els formatges industrials que tenen sempre, perquè són els que la gent coneix això, però ja comencen a fer el seu corner, no? Així com, per exemple, quan nosaltres érem petits, anaves a un supermercat i no veies sushi, i ara veus el corner del sushi, ara també comences a veure aquell corner de productes de la terra o formatges de la terra, no? Vosaltres, per exemple, ni teniu, Jordi Oriol.
Sí, nosaltres cada cop sí que és cert que es valora més el producte, això sí, falta molta pedagogia, perquè fins fa, mira, la setmana passada em van fer una pregunta que m'han preguntat si el formatge nostre tenia gluten. Dic, ostres, que jo sàpiga, almenys treballem amb la llet. Falta molt coneixement encara, però sí que cada cop es valora més, no? Llavors sí que els clients que tenim ho valoren molt. També comparteixo el que diu la Paula, que a fora la comarca ens el valoren molt més que aquí dins, no, tampoc ens sembla motiu, però tots els que sí que venen de fora la comarca, que veuen la formatgeria, veuen com treballes, com l'elabores el producte, com un formatge d'un any l'estàs girant dos cops per setmana, l'estàs fregant, l'estàs amanyegant, com qui diu, que llavors valoren la feina que hi ha darrere. I un cop surten i els ensenyes i has fet la pedagogia necessària perquè entenguin com es fa aquest formatge i com s'elabora, llavors és quan ja no et discuteixen el preu. Llavors diuen, ostres, doncs és barat. Llavors, bueno, s'ha de fer tot aquell treball de camp que sí que, bueno, això l'únic que vol és temps. Temps i...
Sí, sí, la veritat és que el món de la pagesia, el món de la formatgeria, com també el món de la cuina, és un món en el qual has d'explicar històries, i de fet aquest és el relat, no?, que cada un de vosaltres té per poder explicar el per què feu aquell formatge, i així també la gent el pot conèixer i el pot valorar, i sobretot que ha de pagar el preu que hi ha, i sobretot per també per veure la diferència, no? Un formatge blau que es fa avui en dia aquí a casa nostra no té res a veure, diguem-ne, amb qualitats que dius, ostres, no, és que la gent està encara amb el Roquefort, no?, o amb el Gorgonzola, o tot això. Avui en dia aquí a la comarca feu formatges amb textures extraordinàries. Jo crec que cada un de vosaltres, no?, té la seva personalitat i té la seva història, que és molt defensable, no?
Sí, això està clar, que tots tenim els nostres productes i les nostres característiques, està clar, sí.
Escolteu, bé, hi ha una pregunta així ràpida, i responeu-la tots. Hi veieu futur al món del formatge a la Garrotxa o què?
Sí, home.
Oriol. Paula?
Depèn.
Què vols dir, depèn?
Depèn, sí, de si segueix el món ramader, perquè els que no tenim ramat propi és una realitat que estan plegant la majoria de lleteries de la comarca, sobretot amb vaca, clar, parlo amb vaca, que és el... i aleshores per mi estem en perill d'extinció, bàsicament, perquè estan plegant la majoria, i crec que sí, o sigui, que si és per ganes de projectes d'iniciadors en el món de formatge de consumidors, sí. Si és per la nostra matèria prima bàsica que està emplegant la majoria, doncs malauradament
no. Això passa, Paula, també per allò que diem, no?, de quan anem a comprar llet, que paguem la llet pel preu que costa, com a consumidors que beben llet, i vosaltres, que necessiteu una llet amb certes característiques, també, jo em sembla, em consta que soleu pagar la llet amb un preu que s'assembla molt a la llet, diguem-ne, de consum normal i corrent, no?
Sí, potser no tant, però paguem, sí, la paguem, i sempre hem dit que pagarem el que sigui necessari, el que ens demani el ramader.
Vull dir, això no... Sempre em dic que, com a mínim jo, que no discutirem mai ni un cèntim d'euro al ramader.
Marc, tu això, mentre tinguis cabres, podràs fer formatge.
Sí, ho veig una mica com la Paula, eh? És a dir, jo hi veig futur pel que fa al consumidor, diguéssim, el consum, com la societat aprecia el formatge. El que no veig tan clar és el futur de la ramaderia, i en particular dels que intentem fer-ho una mica ben fet, és a dir, amb ramaderia extensiva. Això m'agradaria ser optimista, eh? Però els últims anys m'he anat tornant cada vegada més escèptic.
Doncs escolteu, moltes felicitats per la vostra valentia, pel fet de ser pastor, de ser formatger, de buscar una feina artesana, una feina que moltes vegades, com dieu, a vegades encara no està prou ben valorada, i a vegades a l'hora de vendre, quan et diuen és car i tu saps aquella feina que t'ha portat aquell formatge, a remenar-lo, donar-li voltes, a fregar-lo, a cuidar-lo, és quan podries dir, a vegades diries coses que no es diuen, no? Oriol Rizo, de la Xiquella, Paula Fonollà, de la formatgeria Xauxa, Marc August Muntanya, del Pastor de Ridaura, Jordi i Oriol Domènech, de Mascle Perol, moltíssimes gràcies, salut i formatges.
A tu, merci.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Joan Roca, que diu... La cuina moderna és una cuina de cuiners i cuineres, i no tant de territoris. Inventem mons nous. I jo hi afegiria, això sí, hem de donar al territori allò que es mereix, els seus productes, i sobretot, el repte d'utilitzar-los bé, de la tècnica més necessària. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar aquí, de una a dues, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau! I moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, it's all over now. Surrender, surrender.
Put your hands up.